se un po' paonazze son le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di luna.
Esto es Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias, a los micros y a la técnica Lupe y Almu. Os acompañamos en esta hora de luna creciente, en este aquelarre de libre participación, donde tienen cabida todo tipo de narraciones. En Lunario tomamos de pretexto a la luna para mostrar nuestro ser más lunático, con trayectorias de vida únicas, personales y también políticas. Hola, bona tarda. Avui ens acompanya Abraham, viatger, politòleg de professió, de vocació, viatger, orensà de naixement i galego de sentiment. És el coautor, juntament amb Fernando Corredo Ira, lingüista i galego també, de la revisió del llibre Atlas de les Nacions sense Estat a l'Europa. Aquest llibre és un viatge pels diversos pobles sense estat i oblidats al continent europeu, de l'autor Michael Bodlor, cartògraf bretó. Abraham ens guiarà i farà un recorregut pels punts del territori europeu on podem trobar aquests pobles moltes vegades invisibilitzats. Hola, Abraham. ¿Qué tal?
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Ens agradaria que ens parlares una miqueta del llibre, com va ser el coneixement d'aquest autor, d'aquest llibre, com va ser el començament del projecte de la revisió.
Sí, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-me. Estic molt, molt content i agraït de participar i col·laborar aquí a aquest mitjà de comunicació que és la ràdio, i sempre tan interessant. Sí, com va començar tot? Va ser fa 7 anys, més o menys, quan vaig veure un mapa a Irlanda, d'un mapa, un mapa diferent. Un mapa que consisteix a la diferència dels mapes actuals, no? dels mapes normalment conformats, no? dels estats sobirans. Llavors, aquesta proposta de l'autor era un recorregut dels diferents pobles que viuen a Europa, i jo, com sóc una persona que s'interessa molt d'aquest tipus de coses, vaig decidir contactar amb l'autor, i després de fer unes petites col·laboracions amb ell, les col·laboracions van ser de petites traduccions en diferents mapes, em va donar l'oportunitat de fer aquesta traducció. I després de contactar algunes editorials, van aconseguir contactar amb Atravès, que a més de ser gent molt, molt competent i bona gent, van tenir l'oportunitat de fer aquesta feina, que a més de ser una traducció, també és una actualització i una adaptació des d'una vertent, des d'una òptica del públic gallec, no? Que després, clar, es pot extrapolar a la resta dels pobles que conformen Europa. Llavors tenim aquesta aquesta primera oportunitat, no, de participar en un projecte que realment es tracta de jo crec que ara mateix de la major actualització que es va fer de la temàtica. I ens he trobat unes cosetes al mig per canviar, no? L'autor va tenir una intenció molt, molt positiva i molt bona, però clar, tenia un petit problemeta amb com encaixar Galícia, no? Galícia. Perquè clar, l'autor, la proposta que feia era un recorregut lingüístic per tota Europa, i nosaltres, clar, a Galícia tenim una llengua llatina, i és així, i estem orgullosos i orgulloses també d'això, però clar, tenim una realitat molt, molt a prop a les realitats celtes també, i és quan van decidir arran d'un projecte d'un
sí.
projecte
sí, s'escolta
bé?
Sí, sí, sí.
D'un projecte del barri Coonleith, que es diu Europa entre oceans. La proposta és de fer un estudi de les regions biogeogràfiques, i tracta Europa com una península rodejada d'oceans i d'aigua, no? I després totes aquestes realitats que avui, no, per fortuna, no són perdudes encara, però sí ocultades i invisibilitzades. Es tracta de dividir tota aquesta península en diferents pobles i estudiar una mica la realitat. La finalitat de tot el projecte crec que fa molt sentit amb el pròleg del Carlos Taibo, que parla d'una eina política reivindicativa, i el projecte en si va començar d'una proposta així, no? D'un manual de consulta que va cridar un debat i una consciència, no? I a més de tenir l'oportunitat de començar discussions que podrien potenciar i dar més visibilitat a pobles que sabem que, de part dels estats centrals, dels estats sobirans, estan cada vegada anant una mica fent el contrari de la pròpia voluntat dels pobles que volen ser lliures.
Molt bé. Ja has comentat algunes diferències amb el llibre original, com el recorregut, que no és totalment el mateix. Una altra cosa és el subtítol, que em llamava l'atenció, em cridava l'atenció, que estic... que és povos minoritarios en demanda do reconeixement.
Cimento. Sí.
Sí. I és molt diferent del subtítol, no? Del llibre original que has comentat.
Sí, no, només hi ha una diferència d'una paraula, però aquesta paraula fa una diferència molt, molt gran, no? I la diferència ve de que l'autor, el Miquel, fa servir la paraula cercar, no? I nosaltres hem decidit de canviar aquesta paraula de cercar per demandar. I demandar és realment una condició, no? És una condició per realment per a aquests pobles que volen ser diferents al present i al futur. Es tracta de començar bé, no? el llibre. I començar bé suposa de parlar de les coses com creiem que hauríem de funcionar, no? I demanda és diferent a cercada. La cercada sí, és correcta, però la demanda és una cosa més directa i que realment no crec que faci una confrontació amb l'estat central, però sí que és una crida a l'atenció, no? I és com volem ser una cosa diferent a la que està imposada avui.
Queria preguntar-te. Volia preguntar-te. Què us fa als gallecs semblants a les nacions, a la resta de les nacions celtes? Per exemple, la Bretanya, la Cornualles, Gales, Irlanda. Què trobeu de... d'identitària amb aquests...
Sí, les semblances, no?
Sí.
Sí, no, ens semblem des d'un punt de vista cultural en moltes coses. Jo, per exemple, quan vaig començar...
Sí, tu no escoltes bé, però sí s'escolta.
Ah, molt bé, val. Jo crec que aquí hi ha un cable que...
Sí, hi ha un cable que
no,
fa...
No, però
que...
s'escolta. Si no...
Sí? No, perfecte, no, estic bé.
Sí,
exacte, molt bé. Ja, per exemple, quan vaig deixar Galícia, ja fa uns quants anys, fa ara 12 anys, jo vaig anar directament de Galícia cap a Irlanda i jo la diferència que vaig trobar en aquell moment no ha sigut gaire, no? El sentit que tenim una llengua totalment diferent, ja no parlo de l'anglès, és el gaèlic irlandès, que és un arrel germànic, res a veure amb el gallec, però després el comportament de la gent i la cultura que hi ha, la cultura que hi ha al carrer és molt semblant a la gallega, no? I algunes situacions també he tingut l'oportunitat d'observar que políticament també tenim una sèrie de reivindicacions que són les mateixes, no? I en aquest sentit, jo crec que ara, per exemple, vivint a Catalunya, jo em sentia més a prop de la realitat irlandesa que de la catalana, encara que Catalunya és casa meva.
Sí, sí.
I clar, no hi ha discussió sobre això. Però jo crec que les semblances culturals de tots els pobles cèltics, jo crec que és la cultura de fa segles i segles, no? Que avui sí que representa una part molt important de l'identitat, no? de cada poble que conforma tota la part de l'Atlàntic, no? I crec que l'Atlàntic, com un oceà enorme, crec que té molt a veure amb això també, no?
Al fil d'això, m'agradaria que ens comentassis què vol dir per tu, no?, un poble, no? Perquè comentes al llibre que parles de les minories, no? Uh-huh. I parles del concepte de poble sense estat i tot això, no? Diu el llibre que una minoria es defineix per conceptes objectius, uh-huh, com el patrimoni, la llengua o una tradició, no?
Exacte.
Tradicions o celebracions, el que sigui.
Sí.
El cas, també parles de la subjectivitat, uh-huh. I què és per tu, no?, un poble? Per què és, a part de perquè és minoritari, quins minories, no? Què defineix això?
Sí, jo crec que un poble té els mateixos atributs que un estat sobirà, no? I quina és la diferència? Que l'estat sobirà el que té és la pròpia sobirania, no? És la capacitat de legislar les lleis de manera pròpia. El poble, la nació, no la té, clarament. Però arran d'això, el que crec que és important, val, és els propis atributs que tenen les nacions, que són la llengua, el territori, la cultura i el sentiment de pertinència,
sí,
a un lloc concret. També el terme minoria pot ser una mica pejoratiu. Això és, és important, no? Perquè es tracta de fer una la invisibilització. Es tracta realment de començar per tractar als pobles com minories. I la minoria és un terme contrari a la majoria. I clar, la majoria de la gent vol ser amb la pròpia majoria. I llavors és com una pilota que es fa més gran. I clar, una mica la intenció d'un poble és de tenir, a més d'un sentiment d'identitat, és més que això, és de fer les coses de manera diferent a com realment estan imposades avui. I crec que la manera que tenen els estats centralitzats i els estats en general és de realment de proposar, d'imposar, millor dit, d'unes regles,
sí,
que realment fa que la gent no estiguin realment feliços, no?
Yeah.
I crec que des d'un punt de vista dels pobles, com conformació de pobles, com comunitat de gent i com la capacitat suficient com per canviar les diferents realitats, crec que és un bon punt de començament, no?
Sí, de partida.
De partida. I jo crec que és la part més important de la unió de la gent, i arran d'això ja començar a canviar les coses des d'una part més petita.
Però parles d'uns pobles o nacions des d'un punt de vista també territorial. El cas és que moltes vegades hi ha una identitat, però hi ha un arraigo, no? Al territori. Hi ha un conflicte amb el territori. Uh-huh. No?
Sí.
Des de l'estat.
És veritat, sí.
Com queda això, no? Com...
Clar.
Perquè a més el recorregut per al llibre és també...
Clar. Totalment. Jo no crec... Jo no crec realment a les fronteres o a les divisions... A les divisions. Però clar, la realitat és la realitat, i pot ser que un poble conformat des de fa segles i segles i d'un moment a l'altre arriba un estat sobirà que no té res a veure amb la realitat conformada, repeteixo, no? amb els segles abans, crec que és un motiu de conflicte, no? I és per això que jo crec que el diàleg en aquests casos és fonamental, i no existeix de moment un diàleg per resoldre una situació totalment contrària a la manera dels pobles de voler el seu futur i les seves reivindicacions.
En aquest atlas que heu actualitzat també amb una mena de viatge, no? Que vosaltres heu recorregut molts dels territoris documentats o...
Sí.
Bueno, o alguns, no? Jo suposo que no hi hauria...
La cercada d'informació va ser molt, molt important, això és veritat. Clar, arran del canvi de proposta des d'una perspectiva geogràfica, la cosa canvia, no? En quin sentit? És que, clar, una divisió geogràfica pot significar una divisió de fronteres, no? Que és el que deies, Almu. Però, clar, dins d'aquestes parts més petites que els que conformen realment l'estat sobirà, hi ha realitats, no? I clar, després de fer una cercada d'informació d'aquesta magnitud, sí que significa que comprendre moltes, moltes coses sobre, sobre les diferents realitats. I,
sí, què sí. Ho feu? Heu estat creuant fronteres, diguéssim, per exemple, de la frontera d'Euskal Herria, no? Al País Franco...
sí, al País Franco-Francès.
O també la frontera amb, amb França, amb tots els països catalans, no? Uh-huh. I què ens pots dir d'aquest viatge?
Bé, sí, aquesta és la primera part, no? Després sí, de fer tot l'estudi sobre les nacions del mar cèltic, o els pobles atlàntics, no? Que és com realment posem al llibre, després ja canviem el bloc i dediquem un bloc només un al País Basc. Clar, País Basc podria ser la part pirenaica, atlàntica, però és una
isla, no?
més o menys podríem dir que és com una espècie d'isla. Però clar, la realitat del País Basc, per exemple, o de la Catalunya Nord, és molt forta també, no? I clar, no és una mica com diuen a Galícia, amb la Galícia irredenta, que és els territoris de fora de Galícia, que agafen una mica d'Astúries, agafen una mica de Lleó, també del Bierzo. El País Basc passa el mateix, no? Està a la part d'Iparralde, d'Egoalde, la part alta, la part baixa, i a Catalunya passa el mateix, la franja de Ponent, i per exemple, a Catalunya és molt interessant perquè l'autor sí que proponia una visió dels països catalans, i clar que és una realitat, és veritat, però crec que el moment que estava vivent Catalunya com poble era molt important de canviar aquesta perspectiva i de parlar només del Principat de Catalunya i després dedicar una petita part als països catalans, al País Valencià i a les Illes Balears. I també incluir, clar, la part de la Catalunya Nord, però des d'Occitània, que és l'altra realitat.
Clar.
I aquí hi ha un concepte interessant, no? Que és el de les llengües, no? com realment varien les llengües.
Sí.
Sí,
sí.
Sí, no.
Què passa?
Vale.
Com varien les llengües?
No sé si volem parlar de les llengües també o...
Sí. No, sí? Parla, clar. Clar.
Sí. No, és interessant també. Ho sento perquè...
No tenim
res preparat.
Perquè, no, clar que no. Perquè hem parlat dels territoris i a l'Occitan és un poble que està... per, no sé, rebassa, no? No sé com en
les català, fronteres.
No? Rebassa les fronteres. Sí. O sigui que és un cas que jo crec que és digno, no? de comentar.
Totalment,
que sempre s'està parlant, no? De Catalunya, no? De l'independentisme català, però també hi ha una part que no és, no? De país catalans.
Va,
no?
més enllà, no sé. Va més enllà una mica.
No sé, sí.
És com que, per exemple, a l'Alguer, que és una ciutat de Sardenya, també es parla català avui, és un català diferent, un català més antic, però també amb l'Occità, que es considera una llengua diferent, clar, el català, existeix una similitud molt gran, no? I aquesta similitud significa també un diasistema lingüístic. I això és un concepte que incluïn el projecte, el llibre, que, per exemple, el Miquel no es referia. I vull dir que les realitats a prop, també, en comptes de tenir un mateix arrel, que és les llengües llatines, i tothom, aquesta part del sud d'Europa, tenir el mateix arrel, hi ha realitats més properes i en aquest sentit els sistemes lingüístics són com parlaríem el vocabulari de sinònims, una mica, que són realitats que realment s'assemblen tant que no existeix gairebé la diferència. I això també passa amb el gallec i el portuguès, que com havia dit al principi que és el mateix arrel, o per exemple
el berciano i el gallego.
Com?
No volia dir jo, no volia dir jo, gràcies. I també el flamenco a la llengua de Flandes amb el neerlandès, per exemple l'holandès, o altres realitats com el txec o l'eslovac. I són el que es diuen els diasistemes lingüístics, que crec que és molt important per entendre també les realitats dels pobles, ja que parlaven abans, no?, de què conforma realment una realitat i quina és la influència, no?, de la llengua en un poble. És fonamental i importantíssim.
Vale. Si us sembla bé, anem fent un viatge, ja que estem pujant per l'Occitània. Jo volia desviar-me pels menús, no?
Uh-huh. Clar, els menús, molt bé.
I com no hi ha... Jo crec que aquí no hi ha llengua, però hi ha una música molt viva, i després podem parlar d'altres identitats.
Molt bé.
Continuamos este viaje, que a ver por dónde nos quieres llevar ahora. Estábamos en Occitania, hablábamos de Córcega, ¿no?
Sí.
¿Y ahora por dónde nos vamos?
Sara, me agradaría anar cap a la Córcega, y también es muy interesante la situación que está existint en aquest moment, perquè va haver unes eleccions a l'Assemblea Corsa al desembre, i va guanyar l'independentisme per una diferència molt, molt gran, i ara està conformant una nova realitat, val? Que significa que volen donar més autonomia, que és el primer pas, no? Abans de la independència, que significa una cosa molt, molt, molt clara, no? És el mandat del poble, i que significa que realment des de les institucions franceses, que sabem que és un país molt, molt centralista, té el principi del jacobinisme, i la influència és molt forta, des del primer de gener d'aquest any es conforma amb una col·lectivitat única, que és el nivell d'organització territorial de l'estat francès, és pionera, no? És la primera vegada que es van trobar una situació de col·lectivitat única. Normalment els departaments amb més nivell d'autonomia tenen una col·lectivitat territorial i les competències són molt reduïdes. Llavors, ara les competències de Còrsega són més grans i tenen l'oportunitat de girar una mica, de tornar la situació d'altra manera, no? També va haver un moviment de liberació nacional que es diu el Front Nacional de Liberació de la Còrsega, que ara des del 2014 van decidir deixar les armes i començar una nova aventura política, no? I bé, jo crec que és una situació interessant, ja que sempre estem parlant de Catalunya i del procés, que és importantíssim, clar, però hi ha altres realitats vives també que es tracten de realment de visibilitzar. Ja sé que sempre fem servir aquest terme, però crec que és molt important, no? de saber les reivindicacions que vol cadascú, que volen que ho sigui.
Sí, de lluites, no? Per la identitat.
Sí.
Quines altres lluites heu vist o heu tractat al llibre?
Bé, les lluites són gairebé la de totes, no? Les de tots els pobles. Clar, no és el mateix de comparar País Basc, Galícia o Catalunya amb, per exemple, Friül o els ladinos o Gagauzia. Són realitats diferents, però si apareix en el llibre és perquè hi ha un motiu. Cada poble té la seva fitxa des d'una perspectiva històrica, geogràfica, lingüística, política. Llavors, si existeix material per fer una reflexió sobre cada poble, jo tampoc diria que existeix cap diferència entre una i altra, no? Perquè siguin més constants o algunes realitats, perquè siguin més constants o s'assemblen més fortes, no significa que siguin menys que altres pobles que també mereixen la mateixa influència i la mateixa reflexió.
I a l'actualitat, tots aquests pobles estan fent una reivindicació activa? Estan fent una lluita viva,
no,
com tu?
No totes. Així com dic una cosa, també dic l'altra. Que per una banda, no, crec que no és bo de diferenciar entre pobles, però sent realistes, les diferències són moltes.
O tenen algun reconeixement després d'aquesta demanda?
Sí, perquè existeixen els punts que parlaven al principi, no? És aquests atributs Mm-hmm. Val? De, que fan constituir una entitat, un conjunt de gent, d'individus com pròpia, no? I aquesta és la llengua, el territori i la cultura, sobretot. Després, si tenen, perdó, estic altra vegada amb el...
Però s'escolta, eh?
Sí, s'escolta.
Perquè és un problema...
Jo no m'escolto a vegades, per això. Que... Ara sí. És com es constitueix un poble, no? A partir dels... Si són elements objectius, constituïts objectivament o artificialment. I això és molt important per identificar la realitat d'un lloc concret. Llavors, sí, no tots els llocs tenen les mateixes reivindicacions i la mateixa força. No és el mateix parlar de Savoia, però sí que existeix un grau d'autonomia que sí que fa... Que es reconegui d'alguna manera, no? I depèn també de l'estat.
Sí.
Que no és el mateix, per exemple, un estat com el Regne Unit, que és un estat molt fort, però sí que reconeix les diferències, encara que, per exemple, amb el cas de l'Escòcia, pot ser una mica així dir això. Clar. Però, per altra banda, l'estat francès no permeteix res. No? I ara es pot veure amb la Còrsega, perquè la Còrsega vol un reconeixement de l'estatut existir com una realitat dins de la Constitució. Una realitat nacional dins de la Constitució. És una mica el que volia Catalunya fa uns anys amb l'Estatut de Nació. La paraula nació tan polèmica, no? Ara a la Còrsega està passant el mateix. I clar, l'estat francès no l'agrada gens això, perquè no creu en realment a les diferències de les diferents realitats. Clar, a França existeix Bretanya, existeix Occitània, existeix Còrsega i altres llocs que realment pues, volen ser...
identificats.
No? Exacte, diferents. A Itàlia passa una mica el mateix, amb Sardenya. Només existeix conformat oficialment com nació sense estat, la Sardenya. No existeix, per exemple, a Sicília. És una mica controvertit.
I també a Aosta, no?
A Valle d'Aosta, per exemple. Valle d'Aosta també, però clar...
I el Trentino
així, clar, i ara està realitats que no són realitats inventades, també ho dic obertament, com Padània.
Perquè no comentes això de...
No, Padània és una realitat...
Padània, no sé...
Clar, està creada per interessos econòmics, no és per això. No hi ha un sentiment d'identitat pròpia, no? Un sentiment nacional que volen canviar les coses d'altra manera. És a dir, els llocs com Padània, els interessos són altres. Després també està Ligúria, per exemple, i tota la part...
Ligúria, on està?
Ligúria apareix a la part d'Itàlia septentrional, a la pàgina 142.
Clar, sí.
Clar, és com una mica...
Emmarca una mica perquè jo, per exemple, aquesta part no l'he llegit.
No, o sigui... clar, ja, no passa res. Però sí, i nosaltres hem canviat, per exemple, el títol d'Itàlia septentrional, que ara es diu Identitat o Economia. Com manera de fer una reflexió sobre això, sobre els interessos que existeixen al voltant de tot això. És el mateix una mica que passa amb el Regne d'Espanya. També hi ha altres realitats, clar, com Astúries, com Andalusia, també que es podrien dir que són realitats nacionals. Però les Illes Canàries també...
Sí, és veritat. Mm-hmm. Hi ha independentistes.
Clar. Jo, Canàries, sí. Per exemple, si tinguessin una... Si conformassin realment els atributs de poble, jo els incluiria com poble atlàntic, amb els gallecs tots els pobles celtes, perquè està a la mateixa línia de l'oceà Atlàntic.
Clar.
Llavors és una mica per entendre tota la...
I com decideixes quins pobles han de reunir, no? Les condicions que no, perquè moltes vegades no és solament la llengua.
Bueno, sí, però jo crec que sí que hi ha una qüestió bastant visible quan està construïda a base d'uns interessos econòmics, és molt localitzable per la història recent. I llavors aquests pobles venen de cultures molt més antigues.
Exacte.
i que existeixen molt, molt més abans de la Constitució dels Estats-Nació. No?
Sí, sense cap mena de dubte.
Ha d'haver una herència, ha d'haver un recorregut.
Sí,
no?
El que apareix al llibre no va estar una decisió nostra. És just de parlar que el llibre no és nostre. Nosaltres fem un llibre gairebé nou, però no és realment un llibre el que nosaltres decidim que cada apareixer aquest poble que l'altre.
Vale.
Llavors sí.
Si em deixeu, li donem protagonisme als gipsis, no? Als gitans.
Ajà, clar que sí.
Le peuple, poporul, the people, the folk, gitan, tzigan, gypsy, tzigonor, disparaîtra, dispare, disappears, verschwindet, du monde, peppermint, on earth, der Erde. L'enfant, copilul, the child, the kind, nomad, 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 nomade, renaîtra, revine, come back, come to rook, du désert, in the shirt, in desert, in vuste. Born, geboren, du souffle, soufflul, breath, der Luft, de la mer, Mari, of the sea, des mers et de la terre, Schipamundului, and earth, des wounds. Selvatic and wild und wild. Il, elle, he, er sauvera. Salvesa, saved und hilft. Le monde, pomuntul, the world, the earth.
Bueno. A ver, ya entrando en el aterrizaje. La pregunta era qué te había aportat aquesta recerca, què te havia aportat o què us havia aportat, què heu descobert en el camí de fet aquesta reescriptura del llibre.
Sí, va ser molt, molt important per nosaltres, abans de tot, de descobrir, no, Europa com una península diversa, i sobretot que existeixen realitats dinàmiques, no, realitats en continu moviment. I això és molt... Bé, no és, és res nou per nosaltres, però sí que l'enfocament és una mica diferent, no? I a més de descobrir cada realitat de com influeix entre elles mateixes, també és la riquesa que apareix, no? en tot, cadascuna de les reivindicacions. Això vol dir que ara sabem un munt de coses sobre la història del poble Sapmi, que ara m'agradaria parlar una mica de Sapmi, em sembla molt, uh-huh, molt interessants, o de la política de Flandres, de Flandes, per exemple, o de la realitat de pobles menys visibles, com pot ser la Suràbia, la Casúbia, però sí que reuneixin els atributs, no? Sempre és fer servir la mateixa paraula perquè és la clau, és una de les claus, no, del projecte. És per això que sí que tenen aquestes aportacions i realment després de fer de refer, millor dit, tota la part del principi, tota la part conceptual quin és el significat de minoria de les nacions, els estats, els conflictes, també les reivindicacions, les legislacions. La part més important per mi va ser, clar, jo no sóc lingüista, però després de treballar amb el Fernando, que és lingüista, jo vaig comprendre moltes coses. Mm-hmm. I ell va dir també una mica el mateix, no? de situacions de polítiques concretes, que és una mica la meva especialitat, també ell va aprendre molt. Llavors és un intercanvi de coneixement que ens agradaria després que sortís a la gent, no? I que la gent comencés a fer un debat i a cridar una consciència, que és, com havia dit al principi, la finalitat fonamental i la primera finalitat que tenim. Després, parlant del poble Sapmi, és interessant. Els Sapmi són, segur que ens sona més als lapons, als pobles de Lapònia. Lapó és un terme molt, molt pejoratiu perquè significa roba trencada. Mm-hmm. I plena de
brutícia.
Bruta,
no?
De brutícia. Exacte. I clar, i ells sí que se senten molt, molt dolents, sempre que despectivament la gent del nord d'Europa parlen lapones. Clar, és com, no, tenim un nom i tenim una cultura i tenim un passat de fa segles molt més antic que els vostres pobles d'avui, el poble de Suècia o de Noruega o tots aquests de la península d'Escandinava. I sí, és una mica així el que crec sobre arran d'això.
Molt bé. No sé si queda una miqueta de temps per comentar alguna cosa més.
Sí, comentem més coses. Si vols parlar dels altres, dels que deies, els
Casúbia, Suràbia.
Ah, i els moldavos.
Sí.
A mi em sembla molt interessant.
Sí, pues, si podem començar per Cacadúcia.
No sé si es diu moldavo en català, però bueno, ja m'he inventat.
La part de Moldàvia, sí que al sud hi ha un poble, una realitat que es diu Gagaúcia i altra que es diu Transnístria. Són realitats totalment diferents. Per què? Perquè Gagaúcia sí que reuneix les qualitats d'un poble sense estat, perquè té la mateixa una llengua pròpia, té una cultura i una identitat que també ve de la influència dels turcs, però com es troben a una part diferent del mapa, van poder seguint en la seva reivindicació i a la seva pròpia realitat, no? L'estat de Moldàvia també va ser un estat amb molt de conflictes, sobretot amb la Romania, i el que significa és que Bé, som, es diuen els turcs cristians d'Europa. Llavors, aquest ja és un tema centralitzat, focalitzat a la religió. Llavors la cosa canvia. Fins ara no hem parlat de la religió i jo estic molt contenta. Això no és res que realment m'agradi parlar. Però bé, que Gagauzia en aquest cas, per influència de la religió, sí que pot considerar una realitat diferent. Després, Transnístria és un estat no sobirà, que aquest és una de les diferències que fa amb la resta. És un estat que oficialment no està constituït no està reconegut, millor dit, no està reconegut per la resta de la comunitat internacional, només per altres com Abkhàzia, per exemple, el Càucaso, i també altres realitats que no estan reconegudes. A més de ser una part molt important per Rússia, per tenir tot l'armament i una part estratègica, no? Per tenir influència sobre la zona. És una mica estratègia geopolítica, no? de construir aquest estat no reconegut.
Fem un giro al mapa i anem cap al sur.
Mm-hmm, clar,
llavors amb la música també.
Molt bé.
Musical para hablarte de otro mapa, Abraham, que he visto esta mañana investigando la cosa.
Uy, competencia.
Sí, no, claro, yo he dicho, eso lo han de hacer, es el proyecto futuro para vosotras, heu de anar-vos a l'Àfrica.
Oh, vale.
Porque se ve que l'Àfrica está muy cuadriculada.
Claro que sí. No es natural.
Hay una cosa que no funciona.
Muy artificial.
Llavors allà hi ha caldo per tot arreu, eh? Està el Rif, està el Sàhara, que ja són els més...
Els Amazics.
El Sabat, Katanga, Somaliàndia...
Sí.
Què saps d'això?
Sí, no, nosaltres també tenim al principi del llibre un mapa mundial de totes les minories que existeixen tot arreu al món, no? Pot ser que coneixem una mica més el Sàhara Occidental, sona més, també perquè sí. Va tenir sobirania espanyola durant molts anys. Després, sí, exactament, els Katanga, el centre d'Àfrica, el Zulu, el Sul, i després tota la part de Somàlia, que clar, quan pensem, Somàlia és un país amb un nivell de conflicte molt gran, i si veiem una mica el mapa, podem veure cinc minories, no són nacions sense estat pròpiament, però sí que cinc minories. Un espai del continent molt petit. Llavors sí que podem veure una mica les diferències, no, entre uns i altres. I al nord d'Àfrica També és molt interessant, l'altre dia vaig anar a una reunió dels amasics, que és el poble que hi ha al nord d'Àfrica, i que abans parlaven de Canàries, i Canàries podria aparèixer perfectament aquesta feina com un poble atlàntic, però l'arrel ètnic, diguéssim, és amasic, també.
Amasic?
Amasic.
M'he escoltat això.
Amb els berbers.
Ah, clar.
Sí, és el mateix. I, clar, són tots els pobles d'Algèria, de Marroc, de Líbia, de Túnez, i, clar, i des d'una realitat geogràfica, Canàries és el mateix nivell, no? Sí. I sí, pot ser una molt bona idea de fer aquest projecte.
Sí,
no sé si té, si té molta energia per fer-ho després d'aquest, però pot ser que d'aquí a una mica més de temps...
És que és increïble, no? Com el colonialisme l'ha dividit tot.
Exacte.
Un altre poble que m'agradaria ressenyar, abordar, és els gitans.
Clar, molt bé. Sí.
I no sabia, perquè no trobava els gitans aquí al llibre. Uh-huh. No sé si estan o com estan ubicats. Aquí.
Els gitans apareixen sempre com una ètnia, diguéssim, però la diferència que és un poble... que les seves aspiracions no són de tenir una sobirania, no? De tenir la capacitat,
sí.
Exacte, la capacitat de fer legislar, de tenir una realitat pròpia i acotada, diguéssim, no? Són pobles errants, són pobles que no tenen casa, no? Que no tenen un lloc concret. I el llibre sí que parla dels romanos. Els aromans, com es diria, suposo que aromans, que són no són exactament com els Roma, que és l'ètnia pròpia dels gitans, però sí que són els Roma d'una part concreta del mapa, que és la part que va des del món, la muntanya Pindo, que és al nord de Grècia, i són a Macedònia, a Sèrbia, a tota aquesta part del mapa, no? És una minoria també molt reprimida des de sempre, perquè a més de no tenir un lloc concret, l'única vegada que gairebé consigui un lloc propi va ser durant Mussolini. Mussolini volia fer, sí. Volia fer com una espècie de, diguéssim, de gueto per deixar aquí a tota clar. Aquesta gent perquè no fossin visibles, no? Però afortunadament no va anar més endavant aquesta proposta, no? Però sí, el Roma és importantíssim, i sobretot de realitats i com són les formes diferents de gitans que coneixem nosaltres, a l'estat espanyol o a Portugal o a França, els Manus, a Roma sobretot a la part de l'est d'Europa. És un poble molt ric i molt interessant.
A dos minuts de finalitzar, finalitzarem, però no he començat. Tu has començat amb la música de Fusion os Ventos, no, el tema Fusion os Ventos de Muller, no? I per què has triat?
Sí. Té una raó molt concreta, perquè avui és el dia del naixement de Rosalía de Castro, que és la nostra poetisa, i realment estem orgulloses i orgullosos, no, de tenir aquesta dona com referència d'un poble. És realment el que diríem la màtria real, no? Sempre es parla de pàtria, i crec que pàtria ja és un terme una mica ofensiu, perquè sempre estem parlant del mateix. Crec que hauríem de parlar més de la màtria, no? I Rosalía de Castro representa aquesta realitat. Representa una dona que es va tenir que... s'havia de marxar del seu poble per el nivell de repressió i per les coses que també escrivia, i va marxar a altre lloc, i el sentiment de saudade, no? De morriña, sí que tenia aquest sentiment, i és per això que m'agradaria posar aquesta cançó per reivindicar nosaltres com Màtria i un homenatge a Rosalía de Castro.
És un milagre de terra, i a terra és un milagre teu. Mistura de mel eterna, de fera de anxo do feu. Paritxes de peo fillo, como fan no monte as bestas. Jo sé que volto vencido, pra que eu venza a ti te deitas. Xo voltar, que chei decir? Maldito día e a hora en que vos deixei aquí pra percurar vida fora. O inverno de emigración roubounos a primavera. Quen eu era xa non son, e ti non és a que eras. Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas. Poden en Madrid falar con palabras ben fermosas. Que nunca, nunca nos han pagar a nosa fame doutrora.
Molt bé, aquesta cançó es diu Muller, dona, i és un homenatge, com deien, a Rosalía de Castro. I bé, també parlar d'una coseta, que nosaltres tres no som d'aquí de Catalunya, però sí que hem decidit de parlar a la llengua d'acollida, d'adopció que tenim, i és una mica també un homenatge al Dia Internacional de la Llengua Materna, que va tenir lloc fa 3 dies, si no equivoco. I bé, aquí una llonesa, una andaluza i un gallec parlar català és una mica per...
No, interessant.
No sé, sí, és molt interessant i molt ric. És
un luxe.
Bueno,
gràcies, Abraham, per haver-nos mostrat tot aquest viatge ben interessant, que continuarem d'alguna forma. Ens trobarem altres lunàries.
Exacte.
Jo volia dar-te les gràcies també per ser la brúixola per un territori sense fronteres imperialistes i ajudar-nos a tenir una visió més global i fiel de les realitats socials i identitàries. I m'ha agradat molt el guinyo de la Màtria.
Ah, clar.
No la Pàtria, la Màtria.
Això
m'ha agradat moltíssim.
És una obligació. I tant.
Heu estat amb el lunario d'aquest dissabte. Quin dia és? Que no me'n recordo.
Quin dia és?
Sí, que sempre
24?
Estem així. El dia 24 de febrer, en Contrabanda FM, el 91.4, encara sense transmetre per FM, doncs el nostre transmissor s'ha cremat i us hem demanat una mica d'ajuda. Escoltareu aquesta emissió també per podcast lunario.contrabanda.org. I tu?
No, donar-vos les gràcies també per deixar-me parlar una mica d'això. Tenim sempre poc temps, però jo, quan vulgueu, jo puc tornar
a parlar una miqueta més, no?
Aquest és el nostre lunario més gran. Diu més gran, no més llarg de tota la nostra història. I no sé, aquí... ui! Disculpat, fins la setmana propera.
Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más. Le canto porque ya sabe de mi lado.